Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. I abordem uns quants temes avui, almenys en aquest impàs de pluges, encara que demà tornen les pluges i caos que hem tingut aquest matí a l'autopista P7 amb aquesta tallada que hi ha hagut a l'autopista P7 per un accident. Bé, entrant a altres qüestions, a l'última dècada les intervencions de cirurgia estètica han augmentat més d'un 200%. Més d'un 200%. Segons l'últim estudi sobre les xifres del 2022, més de la meitat del total d'operacions, el 52%, estan relacionades amb la mama. El pit liderant, amb un 27%, les implantacions mamàries. Bé, des de principis de segle, les operacions d'implantacions mamàries han tingut un creixement i ara, segons les dades de la Societat Internacional de Cirurgia Plàstica i Estètica, estan creixent les operacions que són al contrari, extreure aquests implants. En els últims 8 anys s'han duplicat aquest tipus d'operacions, d'extreure els implants mamaris. En concret, s'ha passat de fer prop de 3.700 cirurgies d'explantació de pròtesi al 2016 a fer-ne 7.200 aproximadament al 2023. I per què passa això? Per què passa això? Hi ha algun problema? Doncs això és el que volem veure, si hi ha un problema o no. La causa, segons els que entenen els experts, és que els implants, al cap de 10 anys, doncs es desgasten i provoquen problemes de salut i s'han de treure. En canvi, la Societat Catalana de Cirurgians Plàstics rebat aquesta xifra i alerta que les pròtesis no s'han de canviar 10 anys després de posar-les. Aquí hi ha una discrepància, perquè també va en funció de moltes coses. I la discrepància està en que hi ha una altra dada important, i és que la intromissió professional en l'àmbit de la cirurgia estètica és molt elevada. Estem parlant de la més elevada possiblement que hi ha en salut. Perquè no oblidem que això ho ha de fer un metge o metgessa que entengui, que estigui titulat i preparat. No metge. No només ha de ser metge, ha d'estar preparat per això. Estem aquí. Llavors, possiblement aquí és on entren les coses. Bé, s'ha de canviar o no s'ha de canviar? Hi ha un desgast o no hi ha un desgast? Quin és el desgast? Sergi Tor, com estàs? Bon migdia, benvingut, clar.
Bon migdia, clar. José Miguel, i abans de tot, amb 24 hores de retard, felicitats.
Ah, igualment, para, perquè et toca.
Sí, però bueno, vostè, Josep.
Ah, gràcies, sí senyor.
Per cert, els afortunats que tenen un nou compost, com vostè, Josep,
sí,
Miquel,
sí.
Quan fan la seva onomàstica? Una vegada, dos, cap?
Mira,
o com ho feu?
Jo te'n puc explicar la meva, jo ho celebro els dos.
Ah, els dos?
Sant Josep i Sant Miquel.
Ah, vaja. I per què?
Primer, per no ofendre, perquè el Josep és pel meu pare, Miquel pel meu padrí, pel meu tiet, va, per no ofendre cap dels dos, i després, perquè ja que hi ha poques coses a celebrar bones, doncs celebrem el que es pugui celebrar amb gust i descorxant cava.
Molt bé, és a dir, a banda són dos sants molt anomenats, per tant, home, que ningú se l'oblide. Quan ja... Mira, Sant Miquel és el 29 de setembre.
Estamos hablando de un arcángel y de San José, sí. O sea, no estem parlant de qualsevol cosa aquí.
No, perquè hi ha altres noms que queden més a l'oblit i que ningú rep la seva felicitació, però clar, Jordi també, Joan, Josep...
I et dic una cosa, Miquel... no celebro el tercer nom perquè ja em fa cosa. Perquè el
meu vostè també té un tercer nom.
Jo sóc Josep Miquel Gabriel. I no celebro Sant Gabriel perquè ja em fa cosa, perquè si no ja seria... Però també ho celebraria, no tindria cap problema, eh?
Val.
Escolta, com...
Bueno, enhorabona, de totes maneres, felicitats.
Gràcies, molt amable, Sergi. Bé, parlem d'aquest tema dels implants mamaris, Sergi, perquè ara, en 8 anys, s'han duplicat aquestes operacions, però per extreure els implants mamaris.
Sí, a partir, sobretot, d'una notícia que va sortir en una reunió a Barcelona amb més de 300 responsables sanitaris, el Barcelona Brit Meeting, i això va provocar, jo crec, que un punt, en aquest cas, d'alarmisme, que ràpidament, a vegades les interpretacions... són també molt, molt subjectives i es poden allunyar a la realitat, no? I per això obrim aquí també a COPE Catalunya aquest espai, no? Perquè se parlava de que si s'havien duplicat, com tu molt bé has informat, perquè és una realitat, les operacions d'extracció de les implantacions mamàries i quina podien ser la causa i ràpidament si se podia vincular doncs amb una causa d'algun tipus de malaltia, la qual cosa podia encendre l'alarmisme, no? Segons, evidentment, les que són les veus autoritzades, hi ha sobretot la causa principal, que és el propi canvi generacional. És a dir, l'edat, no? Aquest canvi generacional d'una situació doncs, de que als 20 anys pots tenir una determinada estètica i a partir dels 40 o 60 una altra i que, per tant, no hi ha cap mena de consens sanitari que sigui en aquest cas del mal de l'implantament, no? Que sol hi hauria entre un 1 i un 2% del total. Ràpidament també la Societat Catalana de Cirurgians Plàstics va dir que s'havia de posar les dades en el seu context perquè no hi hagués doncs, evidentment, una interpretació subjectiva que podia causar, en aquest cas, un cert alarmisme que no se podria entrar en aquestes circumstàncies. El que sí és una realitat és que ja a hores d'ara, una situació doncs, d'un augment d'extracció, també vinculada amb el que va ser el boom de principis de segle, on parlaves doncs, de que ja han crescut d'una manera significativa el que són les operacions estètiques, i aquí sí que amb les últimes dades que tenim del 2022, les dades oficials parlaven d'aquest augment del 200%. Un 52% de les operacions estètiques tenen la relació amb les mames i lidera amb un 27% les implantacions mamàries com l'operació, en aquest cas, més utilitzada per operacions anomenades d'estètica.
Doncs preguntem tot això al doctor Jaume Macià, que és cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cirurgia Plàstic de l'Hospital de Sant Pau i de l'Hospital del Mar, i el tenim al telèfon. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i a veure si traiem l'aigua clara de tot aquest cacau que hi ha amb els implants mamaris. En aquest cas, de què estem parlant? Perquè ara sembla que la tendència és al revés, de treure els implants mamaris.
A veure, la tendència és més que una tendència, és una conseqüència a unes accions.
Ah, d'acord.
És a dir, si tenim en compte que fa 20 anys, a finals dels 90, principis del 2000, i ja podríem dir una onada, un creixement de lo que són les cirurgies estètiques, i com vostè ha dit, la cirurgia estètica més freqüent encara al primer món és l'augment mamari, el que estem veient ara és que tenim moltes dones que fa 20 anys se van col·locar uns implants, i com aquests i tots els implants, no els mamaris, sinó tots els implants, pròtesis, marcapassos, tot el que sigui implantar el cos no és per sempre, pues una bona part, no dir la gran majoria d'aquests implants, s'han de canviar perquè s'han envellit. I llavors el que tenim és que hi ha moltes d'aquestes dones que, quan, perquè han passat 20 anys i elles han canviat el seu cos, han canviat les seves prioritats vitals, el que fan és dir, en compte de tornar a posar-se els implants, diuen, pues mira, jo ja no en vull més, jo me'ls trec, i llavors faig una altra cosa que per arreglar-me el pit, però que ja no depengui d'implants.
D'acord, és a dir, que és una conseqüència vital, bàsicament, podríem dir-ho així.
Sí.
Bé, com va això? Això s'ha de renovar de tant en tant, cada 20 anys? Quan dura un implant mamari?
A veure, no hi ha una data de caducitat com si fossin iogurts, però evidentment sí que sabem que els implants pateixen un desgast. De què depèn? Dependrà sobretot del metabolisme de cada persona, perquè hi ha pacients doncs, que les càpsules que embolcallen aquest gel de silicona doncs el desgasten abans i s'acaben trencant, i altra gent que va menys. El que recomana actualment és que a partir dels 10 anys la gent té que fer una sèrie de controls d'aquests implants, sigui per ecografia, per mamografia. I el que sí que han vist és que entre els 15 i 20 anys una gran part d'aquests necessiten canviar-se. Per què? Perquè han patit clarament un trencament d'aquesta càpsula, d'aquesta membrana, o molts pateixen doncs petites, el que es diuen com a petites fugues per transudat, com si sues a l'implant. Per tant, vol dir que l'implant no està bé i s'ha de canviar.
Com pot afectar la salut?
En principi, hem de tenir clar que la silicona mèdica és una silicona, és un material inert i que, a més, avui en dia tots els implants ja són de lo que es diu uns gels cohesius que no migren. Per tant, afectació com a tal, no hi ha una situació de risc. Per això, quan estem davant d'un trencament d'un implant que radiològicament surt que hi ha possiblement un trencament, doncs sempre diem això, no cal alarmar-se, és una cosa que una persona pot fer-ho i no necessita una actuació d'urgència. És a dir, no cal fer-ho d'avui per demà. Ho pot fer amb els següents 3, 4, 5 mesos. Ara, evidentment, que qualsevol material que no és propi, doncs, si no està en les condicions òptimes, no s'ha de tenir, s'ha de traure.
D'acord. Hi ha un problema també, i mira, aprofitant que et tinc aquí, i volia parlar-te de l'intrusisme, perquè moltes persones, o sobretot en aquest camp de la cirurgia plàstica, l'intrusisme és elevadíssim en aquest cas. Quin perill pot suposar això per una persona que vulgui sotmetre's a una operació estètica?
Pues això sí que és un problema greu, perquè molta d'aquesta gent, com vostè diu, encara que puguen tenir el títol de metge, ni que avui en dia hi ha certes coses de medicina estètica no només ho fan els metges, sinó que ho fan infermeres, o moltes vegades inclús el que es diuen cosmetòlegs, que no saps ni què són, no? Però el que està clar és que, primer que tot, la gran error que poden fer aquesta gent és que no parlen clar de les expectatives reals de què es pot aconseguir. És a dir, amb aquest afany comercial de vendre pues, actes de, anem a dir, de medicina o de cirurgia estètica, no expliquen clarament quines són les rutes que es poden tenir ni les limitacions. I després, que moltes vegades aquest tipus de gent potser no són tan acurats ni en les tècniques, i hi ha riscos de complicacions, infeccions, contaminacions que després entren en inflamacions cròniques, i encara més quan alguns d'aquests pues, de vegades obtenen materials no amb que estan avalats per l'Agència Estatal del Medicament o l'Agència Europea, sinó que dir, són del mercat negre. Yeah. És a dir, tot el que no sigui correcte pues, acaba amb conseqüències nefastes habitualment. Mm-hmm.
Doncs, traient això de l'intrusisme, acabo pensant que no és que hi hagi cap alarma social ni cap problema, sinó senzillament és una qüestió de, conforme als implants mamaris, d'aquesta evolució vital, per dir-ho d'alguna manera, i conforme a la revisió, és una revisió habitual, no? que s'ha de fer, que tot continua dins del que havia de ser. És a dir, que aquesta alarma social no està tan justificada com pensava.
No, jo, alarma social no n'hi ha. El que hem de saber és que, i això sí que es pot dir, que hem de tindre clar que les expectatives dels implants no són eternes. És a dir, que els implants tard o d'hora s'han de canviar, i això les pacients, quan fan aquest pas de posar-se un implant per raons estètiques, ho han de conèixer. I els metges no hem de tenir de por de parlar clar de quines són les limitacions dels nostres actes. I això és el que, doncs, desafortunadament, el millor no sempre s'ha donat amb aquesta claretat i contundència que ho estem fent ara.
Doncs, doctor Jaume Macià, director de la Sala de Cirurgia Plàstica i Cirurgia Plàstic de l'Hospital de Sant Pau i de l'Hospital del Mar, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, faltaria més. Sempre un plaer estar amb vosaltres. Gràcies.
Gràcies a tu. Doncs, de seguida en parlarem d'una altra qüestió. L'altra qüestió és parlar de la relació que hem fet en declaracions als alcaldes de l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa sobre l'oci nocturn, amb una una balada relació entre oci nocturn i delinqüència o aldarulls nocturns. Clar, això, el sector de l'oci nocturn no acaba d'estar gaire content amb aquestes declaracions o amb aquestes insinuacions i estan realment enfadats amb el tema. I l'altra pregunta és si ara mateix com a societat i sobretot les administracions pensen o tenen en compte si l'oci nocturn és un bé social o no. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu el vostre cor? A INSCOR ho poden saber. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. INSCOR, a la web trobaràs tota la informació. No deixis que el teu cor no sigui revisat. INSCOR, INSCOR bcn.com es la seva web y allá trobaràs toda la información.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
He roto todos mis poemas.
A tu lado. El musical de los secretos con los secretos llega al Teatre Tívoli. Descubre el origen de sus míticas canciones y revive la historia de los secretos contada por ellos mismos. Una noche mágica, un testimonio único. Del 10 al 13 de abril, 4 únicas funciones. Entradas en lossecretosatulado.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Necesites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 30 de marzo, La Auditori, Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La patronal de l'oci nocturn Fecalón acusa els alcaldes de l'Hospitalet del Llobregat i Terrassa d'estigmatitzar l'oci nocturn perquè la patronal creu que s'ha assenyalat els locals d'aquestes poblacions injustament per qüestions del darull i incompliments administratius i insta els polítics a resoldre els problemes que hi ha de fons, que segons ells els problemes són altres i que no es posi l'oci nocturn. Això és un capítol més de la batalla moltes vegades que hi ha entre administracions i locals d'oci nocturn. Bé, en parlem precisament amb el senyor Fernando Martínez, que és president de la Fecalón, sobre aquesta qüestió, perquè hi ha una relació, no ho he explicat, la relació a l'Hospitalet és l'auge destacat de relació amb els robatoris o amb violència i intimidació. Terrassa és una intimidació més delictes de caire sexual, per exemple, tot això hi ha una, o posen una relació amb l'oci nocturn. Fernando, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, exactamente.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
¿Qué se ha dicho en Hospitalet y en Terrassa y cuál es vuestra reacción ante estas declaraciones?
Bueno, recordemos que también habíamos hecho una crítica meses anteriores con otro dispositivo en una discoteca de Manresa, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo quiero dejar bien claro que la Federación no está en contra ni de inspecciones ni de controles, faltaría más, ¿me entiende? O sea, es decir, la Administración, y de, por eso están las inspecciones consensuadas con el sector, estamos dispuestos los empresarios a tener las cosas en regla y a hacer un uso adecuado. Ahora bien, otra pregunta que nos hacemos es si los problemas estructurales que están teniendo estos municipios de seguridad, sobre todo seguridad ciudadana, tenemos que pagar el plato nosotros, ¿no? Con grandes y desproporcionadas intervenciones policiales, que después yo miro las actas que hay y verá usted que son actas de infracciones administrativas. Ni se cogen alijos de droga, ni se cogen de una forma u otra cualquier materia, por ejemplo, intervención de armas blancas o cualquier dispositivo que sea justificado para realizar esas actuaciones, ¿no? Sí. Ahí están las imágenes, por ejemplo, del alcalde de Hospitalet entrando en un local que efectivamente tenía algunas infracciones administrativas, no lo vamos a negar, pero para eso se justifica venir casi 6 o 7 furgones de policías.
Entonces, Fernando, ¿por qué relacionan directamente otro tipo de actos delictivos o problemas de orden con el ocio nocturno?
Bueno, nosotros, usted ya sabe que llevamos muchos años desde las patronales diciendo que nosotros no somos el problema, somos la solución. Yo creo que las ciudades no debaten un verdadero modelo de ocio, un modelo de ocio que tiene que haber más licencias. ¿Por qué? Porque si no hay más licencias, el que tiene licencia de bar o bar musical hace que pueda bailar la gente, porque no dan abasto las licencias que hay. Y después también hay otro debate, que la metropolitana no puede, no por ejemplo Hospitalet, no puede renunciar a dar licencias porque toda esa sobrecarga lo hace sobre Barcelona ciudad. Entonces yo siempre a los alcaldes les estamos diciendo que hay que hacer un debate del modelo de ocio y sobre todo tienen que ayudar a dar nuevas licencias, sobre todo para regular el ocio, porque en estos momentos se están condenando a que el ocio esté en la calle, el uso de espacio público, botellones y toda esa historia.
¿Tú crees que, bueno, crees que se acaba de asumir que el ocio nocturno, vayas o no vayas, hagas uso o no, pero sí que es una necesidad de una social en este caso, de entretenimiento?
Hombre, totalmente, y además le voy a poner un apoyo. Mire, si esta película ya la hemos visto con la pandemia. Cuando hubo la pandemia, en los informes en salud nos estaban diciendo que y se hizo una prueba de 40.000 jóvenes que necesitaban socializarse, que necesitaban salir. Por eso fue uno de los argumentos para poder abrir el ocio nocturno cuando la pandemia, porque se estaba creando mucha patología psicológica en los jóvenes. Los jóvenes necesitan salir, la válvula de escape de socialización, y eso el ocio nocturno evidentemente pues es la necesidad social de la sociedad.
No sé, no, claro, se debe buscar un equilibrio, supongo, entre los ruidos, los vecinos, que siempre pasan, actos que pueden ocurrir y donde se abren estos locales. Supongo que debe existir este equilibrio, ¿no, Fernando?
Es fundamental, y usted sabe que Fecalón ha llegado a un acuerdo de convenio con la Federación de Asociación de Vecinos, que tenemos un observatorio de ocio nocturno, que estamos arreglando problemas de ciertos locales para que den menos problemas a los vecinos, de seguridad, limpieza, y nosotros estamos de acuerdo, si es que ese es el camino del empresario, y ese es el camino de tener una sociedad. Pero ahora, claro, no puedes coger y decir, mira, hoy voy a hacer una intervención con 8 furgonetas para una infracción administrativa que lo pueden hacer. Pues lo puede hacer perfectamente un coche de la policía local o de la Guardia Urbana. El gran problema que tienen estos municipios en concreto es que no tienen Guardia Urbana, porque no crean plazas, porque no desarrollan en Guardia Urbana. Es, por ejemplo, el tema de Hospitalet. Hospitalet, por ejemplo, si usted mira los coches que hay de Guardia Urbana por la noche, pues a lo mejor hay 2 coches.
Pues para una ciudad tan grande, 2 coches me parece poco, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, claro, ese es el debate que tienen que hacer los alcaldes, de mejorar plantilla, de mejorar Guardia Urbana, de dar mejores condiciones a la Guardia Urbana y, sobre todo, crear más plazas. Pero no por eso, por una intervención a un local de ocio nocturno, de una manera u otra, va a ser el claro ejemplo de la lucha contra la seguridad, porque ya me contarán los resultados.
Pues, señor Fernando Martínez, presidente de Fecalón, oye, muchísimas gracias por esta charla, por explicarnos toda esta situación aquí en COPE Cataluña. Muy amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs després, mira, bàsicament després d'escoltar el Fernando de la patronal de Fecalón sobre aquestes històries nocturnes d'oci nocturn, és veritat, moltes vegades, possiblement no reflexionant, sobretot en funció de quina edat, no? Però l'oci és una qüestió necessària. Va, que de seguida parlarem de tecnologia, perquè Mike, atenció jugones, vindrà l'Edu Porta, l'Eduard Porta, per parlar de tot això, el nostre expert en tecnologia mòbil, per parlar d'una qüestió, entre d'altres, perquè Microsoft ha lançat Copilot. Copilot és la seva IA, la seva intel·ligència artificial, el seu chat GPT, per entendre's, no? Per gaming, és un Copilot, una intel·ligència artificial per jocs, per millorar la seva experiència de joc a la Xbox. Ja és això, és, no sé, ja al final ja no sé què passarà. Va, que decidim, parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal en tu casita el fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Laboratorios Clintec, con su plan 1, 2, 3, son especialistas en pérdida de peso. Si te sientes hinchada, pesada, si has intentado todo para adelgazar y no ha funcionado, prueba ya el plan 1, 2, 3. Escucha a Enriqueta, que es la dietista de Laboratorios Clintec, del plan 1, 2, 3, y olvídate de esas dietas extremas. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Mira, piensa que con el plan 1, 2, 3 vamos a adelgazar sin efectos secundarios, porque es totalmente natural. Está libre de químicos y fármacos. Realizado por eso, es natural a base de plantas, minerales y vitaminas. Y es apto para todos. Te sentirás increíble, sin esfuerzos. Vas a combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin matarte en el gimnasio. Porque no son batidos, sigues comiendo. Y está recomendado por cientos de expertos y clientes. Ya más de 15 años ayudando a bajar peso y a bajar muchísimo volumen. Porque el plan 1, 2, 3 es la clave para adelgazar, tengas la edad que tengas.
Es para todo el mundo. Y es que, aparte de perder peso, vas a mejorar tu salud con más energía, mejor digestión y una desintoxicación perfecta. Y es apto incluso, pues, para todo el mundo casi, ¿eh? Celíacos, hipertensos, diabéticos también pueden tomar el plan 1, 2, 3.
Sí.
Es la manera más natural de perder peso y volumen. Y además es que es muy fácil de hacer con los sobres o las cápsulas. Sí. Enriqueta, ¿qué hacemos la primera semana?
Pues una limpieza del sistema digestivo. Eliminamos las toxinas, ya perdemos 3 kilos, bajamos volumen, un abdomen más plano con los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Con los sobres de naranja, que nos ayudan a que desaparezca la hinchazón, gases de barriguita porque renovamos la flora, bajamos de talla 3 centímetros de contorno y eliminamos el estreñimiento.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que son saciantes también, que nos ayudan a activar el metabolismo para seguir perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote. Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas.
Pues ¿a qué esperas? Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 28 parches adelgazantes para muslos, barriga, michelines, más las 3 infusiones, la detox, la drena y la diet. Y depúrate, desintoxícate y adelgaza con el plan 1-2-3 que vas a perder más de 2 tallas y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y en ese teléfono, ahí te están esperando. 650-51-52-53. Bueno, también puedes eliminar, o también vas a eliminar, la grasa acumulada con el plan 1-2-3. Oye,
claro que sí.
Vamos a poner un extra, va.
Vamos a poner un extra para seguir, para que estemos más planos, ¿eh? Vamos a poner también de regalo, si llaman ahora los oyentes de COPE, el gel que lleva Rolón incorporado, que es un reductor, destructor de grasa. O sea, que una magnífica promoción con tu plan 1-2-3, llamando ahora al 650-51-52-53. Adiós a la barriguita, adiós al sobrepeso. Vas a bajar el azúcar, el colesterol, la hipertensión, la vas a regular. Te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Así que llama 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso en ese teléfono. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets, gracias, ¿eh? Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat tecnològica i tenim aquí amb nosaltres a l'Eduard Porta, expert en tecnologia mòbil. ¿Cómo estás, Edu?
Bon dia, buenos días.
Bienvenido, ¿eh?
Merci.
¿Cómo funcionan las IAs? Estamos hablando ahora mismo de las IAs y funcionan que...
Ayudan mucho. Facilitan el trabajo mucho.
Son fantásticos copilotos, pero malos pilotos, ¿eh?
Sí, eso sí.
Malos pilotos.
Les he comentado que es... Va muy bien usarla, pero tienes que vigilar porque cuando no saben algo, se lo inventan.
Directamente, no aceptan el error, ¿eh?
Exactamente.
L'altre dia, ahir estàvem parlant precisament de ChatGPT, que el van posar a ChatGPT per provar la IA, a jugar amb un altre programa, però un programa especialitzat en escacs, no?
Uh-huh.
Van començar a jugar un contra l'altre. I l'especialitzada anava guanyant a ChatGPT. I quan ChatGPT es va adonar que anava a perdre la partida, va fer trampes. Per guanyar. Va fer trampes per guanyar. És a dir, això demostra i arribes a la conclusió que no lleva bien la derrota.
No.
O sea, lo que no sabe, se lo inventa. Però sempre te va a responder. Así que, ojito con los copilotos, ¿eh? Bien, y hablando de IAs, ostras, me ha llamado mucho la atención esta noticia que Microsoft está habilitando su Copilot, que es la IA es el chat GPT, para decirlo de alguna manera, de Microsoft, adaptado para gaming como asistente de Xbox. ¿Cómo va a funcionar esto?
Pues Microsoft ha anunciado Copilot for Gaming, ¿no? Ese sistema de inteligencia artificial diseñado para asistir a los jugadores, que estará disponible el próximo mes para los usuarios insiders de Xbox. El insider de Xbox son los beta testers de los programas.
Los que prueban, ¿no?
Exactamente.
Los que prueban
tú puedes pedir si quieres ser el beta tester, que te lo aceptan y no hay problema.
¿Se cobra o no?
No.
Vale.
Esta función, presentada hace un año, proporcionaba orientación y apoyo a los jugadores en tiempo real, ayudando con tareas como la descarga o instalación de juegos o ofreciendo consejos durante la partida.
Uh-huh.
Inicialmente, el Copilot for Gaming se puede utilizar a través de la aplicación móvil, ¿vale?, de Xbox, con el asistente en segunda pantalla, con el objetivo de ayudar a los jugadores a no quedarse atascados, permitiendo que recurran al asistente cuando lo deseen sin que interrumpan la experiencia.
Pero esto es para los beta, para los que van a probar esos juegos.
El mes que viene.
O sea, no es de una manera genérica para todos.
No, o sea, lo que tú te pones a jugar y si tú en tu aplicación del móvil de la app de Xbox la inicias, pues tendrás ya como el asistente allí. Entonces,
vale.
En tiempo real. Si tú estás en alguna pantalla y tal, por ejemplo, si tú estás jugando al Overwatch, te va a dar, te va a avisar de situaciones críticas, de pues no, quedáis dos vivos o
vale.
Han matado a tu compañero en la zona de arriba de la pantalla. O si estás jugando a Minecraft, por ejemplo, necesitas este recurso y lo puedes encontrar en tal zona. Y te lo dicen, ya digo, sin tener que pausar el juego, ir a buscar, lo tienes directamente como en una pequeña segunda pantalla. hablo de un teléfono o puede ser una tablet, un iPad, que lo tienes al lado como una segunda pantalla.
Que, por cierto, bueno, están a punto de estrenar una película de Minecraft.
Sí, sí, sí. O sea que, no soy fan de Minecraft, pero yo he visto el tráiler y digo, uff.
Pues no tiene mala pinta, ¿no? El tráiler.
Es que tampoco soy fan de Minecraft.
A ver si no sé. Supongo
que debe ser eso.
A ver si Tai Sanka nos viene y nos la comenta, Bien, no está nada mal las IAs que... ¿Tú crees que este tipo de IAs acabarán insertadas en...
En todo.
En PlayStation, en Xbox...
A mí me da miedo porque hace que el jugador se acomode. Yo vengo de... Claro, yo ya tengo... Yo voy a los 40.
Estamos los jugones...
Los hardcore gamers.
Los hardcore gamers. No, es que la IA adultera el juego.
No es que adultere, pero si antes un juego te quedabas encallado, buscabas la solución, ahora la que tienes un problema, al minuto ya estás buscando en internet cómo se soluciona.
Claro, pierde un poco el encanto, ¿no?
Exactamente. Y juegos que antes duraban poco. O sea, tú ponte un Monkey Island que te dura 2 horas y media o 3, no te dura más el juego. Claro, pero antes te duraba 2 o 3 meses, porque los puzzles eran tan complicados, tenías que darle tanto la cabeza, la imaginación, hablar con otros colegas, a ver si, cómo encontrar la solución. Claro, ahora, con internet, en 1 hora o 2 horas te haces el juego. Yo creo que pierde un poquito el encanto.
Vaya, esto supongo que aplicado al comandos en su momento, que tardabas en saber dónde tenías que poner al boina verde o al conductor y tal, con la IA te diría, no, pues ponlo aquí, ponlo allá.
Efectivamente.
Te lo soluciona.
Exacto.
Vaya, pues entonces sí que pierde un poco el encanto, ¿eh?
Pero la gente quiere cosas rápidas. Estamos en la época de dopamina rápida. Siguiente. ¿Cuántos juegos te has pasado? 7, 8, 9, este mes. Es lo que...
Me pierde un poco el encanto y el saborearlos también, ¿eh?
Para mí sí, porque...
Me gusta también saborearlos. Bueno, de novedades de IA también y de móviles. Ja sabéis que el último edició del mobile, el que va fer va ser mostrar-se amb molta pompa tota l'aplicació de la IA als telèfons mòbils. Doncs Google ha llançat el seu model de la seva marca de mòbils, el Pixel 9a, que és un smartphone que, a part de tot això, una de les novetats que llevarà la IA de Gemini.
Exacte. Google ha presentat el Pixel 9a, és el smartphone més recent dirigit a la gama media-alta, con un precio de lanzamiento de 549 euros, bueno. Igual que el Pixel 8a. El diseño presenta una parte trasera sin las cámaras sobresalientes, o sea, que no sobresale, o sea, es plano, que últimamente es raro de ver eso. Una pantalla POLED, que significa que en vez de ser vidrio, es plástico OLED. Supongo que abarata
precios, ¿no?
Exactamente.
De entrada, ¿y será más resistente o no?
En teoría no tiene por qué ser más resistente. Puede ser que no se quebre, porque es plástico, pero pueda romper la pantalla de dentro en vez de la pantalla de fuera.
De acuerdo.
Tendrá 6,3 pulgadas, un brillo máximo de 2.700 nits y sería la serie más alta de la serie A. ¿Vale? Este Pixel 9a, impulsado con un Tensor 4G, 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento hasta 256 GB.
El chip Tensor son los que fabrican los propios de Google, ¿no?
Exactamente. Es por eso que este móvil, calidad-precio, estás en un muy buen rango. O sea,
sí, no está mal, ¿no?
No me da mal. Es un móvil que ya empieza a ser gama media-alta a 550 euros con la integración de la IA Gemini, ¿vale? Ese asistente personal que facilita todas las interacciones con Google, incluso a nivel voz, puedes preguntarle cualquier cosa. Y a nivel fotográfico, pues cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles y un gran angular de 13, que además, pues con las funciones de fotografía impulsadas por IA, mejorará.
A nivel... Pues el qué, ¿no?
Tienes la mejor cámara que haya a este rango de precio sería actualmente este móvil. Y una de las cosas más importantes es que incluye 7 años de actualizaciones, que en el sistema operativo, resistente al agua, IP67. Ojo, IP68 sé que puede sumergir.
¿Esto
67
qué?
¿No?
67 no, 68 sí.
68 sé que puede sumergir.
Esto es que si llueve no le pasa nada.
Pero vaya, si se te cae en un cubo de agua, cuidado.
Tienes un problema ahí. Vale,
exacto.
De acuerdo. Bien, bien.
Y compatibilidad con 5G.
Claro, ahora todos son 5G. Pero oye, al final mi gran pregunta es cómo se va a aplicar o cómo se va a introducir la IA cada vez más en los móviles. Porque claro,
al final tiene que ser un asistente.
Bueno, ahora te descargas una aplicación y también es asistente, ¿no?
Sí, pero...
O en fotografía también lo entiendo, que en la cámara y en la fotografía se aplique la IA como se hace ahora, por ejemplo, con Photoshop, por ejemplo.
Al final es la integración que tú tienes para hablar con ella rápidamente. Oye, transcríbeme este mensaje o ponme una cita a tal hora, que sea todo más natural, más fácil, no tener que apretar el botón o que te haga más preguntas de las debidas. Ponme esto a tal, o sea...
Que te entienda rápido, ¿no?
Claro, que ahora lo más fácil es ponme una alarma a las 5 de la tarde y te va a decir, vale, ya está puesta, no hay problema. pero cosas más complejas. Hazme una lista de la compra donde tenga que los ingredientes para hacer un puré de calabacín. Y ya que te haga la lista y sepa lo que tiene que hacer.
Añádeme
no
a la
ir,
agenda, vale, de
o sea,
acuerdo.
No tienes que decirle tú, necesito el calabacín, la crema. No, que te lo haga todo.
Carai, veurem on acabarà tot això, perquè cada setmana es va complicar una miqueta més, eh? I parlem de setmana a setmana, eh? Edu Porta, experta en tecnologia mòbil, escucha, muchas gracias.
De nada, nos vemos.
Tienes un buen día, eh? Un hombre que no le hace gracia la IA en las consolas. Algo está pasando cuando el experto en videojuegos y tecnología no le hace gracia eso. Es que es un jugón purista. També ho he de dir, això, eh? Estem a punt d'arribar a la una. De seguida actualitzarem tota la informació, tot el que ens interessa a mediodia a COPE, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després parlarem, atenció, dels educadors socials, que després de l'assassinat a Extremadura, de l'educadora social, estan en plena revolució, perquè diuen prou a la precarietat. De seguida en parlem de tot això. Quatre cosetes i torno de seguida. Fins ara.